Tota la informació esportiva a temps de descompte. Amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
Què tal? Molt bona tarda, salutacions cordials, benvinguts al temps de descompte a la sintonia de Ràdio Maricel en aquest dilluns 26 de novembre de 2012. I la darrera jornada futbolística que ens deixa reflexions, sensacions o preguntes, fins i tot. La victòria de la Unió Esportiva Sitges al camp del Montserrat Igualada per 2-3 el confirma com un dels aspirants a l'ascens? Primera pregunta. S'ha de comptar també amb les Roquetes, el conjunt de Sergio Izquierdo, que dissabte a la tarda va superar 4-3 al base Vilanova. S'ha de tenir en compte, repeteixo, a les Roquetes per ser un dels candidats a l'ascens. I el Sobrense, ahir empat a 1 davant l'Hortonenc, davant del Coem, Aigua Dols, i gràcies, com es diu en aquests casos, Josu Julián, que va dir obertament que sí, que a hores d'ara l'objectiu ens el pot dir, i és assegurar la permanència i en el rerefons la possible que no assegura, possible que no assegura marxa de Blas Segarra al club de futbol Vilanova. Li vam preguntar al mateix míster i ni confirma ni desmiente, com es diu en aquests casos. D'aquí uns moments repassarem la jornada futbolística, començarem com cada dilluns donant un cop d'ull als resultats de futbol base. En l'apartat poliesportiu les coses no han anat gens bé. En bàsquet, primera derrota del Club Bàsquet Sitges. Les baixes, importants, ho dèiem divendres, sembla que van ser o van pesar massa a l'hora d'afrontar la complicada visita a la pista del Club Bàsquet La Palma. Al final, derrota de nou, 75-66. No passa res, el Sitges continua al capdavant de la classificació. I en hoquei patins, derrota del Club Patí Sitges 6-4 a la pista del Club Patí Vilafranca. Per tant, els de Bruno Fanyanes que es deixen el liderat en terres vilafranquines. Comencem, per tant, sin prisa però sin pausa. Anem a repassar ja amb aquests primers resultats que ens deixa la jornada futbolística. Futbol base, resultats de la Blanca Subur. Ahir a la tarda el juvenil A de Preferent va empatar 1-1 amb el Tortosa, ens diuen algú que va veure el partit, que va ser almenys un molt bon partit entre el conjunt de David Porras i el Tortosa. Al final, el conjunt tortosí que va esgarrapar un puntet del Nou Pinsvens, malgrat tot, malgrat aquest empat, la Blanca segueix invicta, segueix al capdavant de la classificació, però a hores d'ara amb un avantatge de 3 punts respecte al segon classificat. Si no m'equivoco, el segon classificat és el Cubelles. Repassem, per tant, aquests marcadors dels equips de la Blanca. Ens els comenta la Albert Lluís, Almer, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com dèiem, aquest empat a un de la Blanca ahir a la tarda al Nou Pinsvens, que el confirma encara doncs, com a equip invicte i com a líder de la classificació, malgrat tot.
Sí, però aquest que va veure el partit ahir devia veure una altra tele, perquè va ser el partit més dolent que ha jugat la Blanca.
Ostres, doncs.
No va haver manera d'encaixar el partit. No han lligat res. Hem regalat els 2 punts.
Doncs,
bueno, amb accidents d'aquests també passen.
Evidentment, una lectura positiva que hem de fer que és que
sí,
si veritablement la Blanca no va fer el seu millor partit, doncs no. Com a mínim no es va perdre.
Bueno.
I per tant es manté aquesta condició, com dèiem ara fa uns moments, d'invicte i al capdavant de la classificació. Pel que fa a la resta d'equips, Albert?
Bueno, el juvenil B, Ribes 4, Blanca Subur 1. No va estar a l'altura el B, els locals van estar més en el partit, basant la seva victòria en la seva força física d'onar. Cadeta, Blanca Subur 3, Vilanova 2. El 3-0 al minut 75 ja era bo, però l'àrbit ha fet de les seves els minuts finals i 2 gols visitants han fet un resultat que havia de ser més clar. Cadet B, Sant Just 3, Blanca Subur 0. Derrota contra un A molt fort. Infantil A, Unió Esportiva Sitges 1, Blanca Subur 2. Victòria municipal en un partit molt ben disputat per les dues bandes. Infantil C, Blanca Subur 9, Base Torrelles 0. Còmoda golejada d'un bon C contra un A. Endevina, Blanca Subur 2, Futbol Club Barcelona 5. Amb el 2-2 s'esperava el miracle, que no ha arribat. Els Messi ho van arreglar bé. Endevina B, Piera 10, Blanca Subur 0. Un A molt fort ens ha golejat. Endevina C, Capellades 4, Blanca Subur 6. Set de tenis en un gran partit dels nanos. A la 20E, Olivella 5, Blanca Subur 3. Contra un A, quasi sempre tens les de perdre. Benjamín A, Escola Prat Blaugrana 0, Blanca Subur 10. Copiosa golejada en un partit dels nanos que van meravellar. Benjamín B, Blanca Subur 3, Vilanova 1. Els nanos han completat la jornada guanyant el Vilanova. Benjamín C, Blanca Subur 15, Canyelles 0. Un marcador que no et deixa res a dir. Benjamín D, Vilanova 1, Blanca Subur 1. Bon empat al camp del tercer, en un bon partit dels nanos. Per últim, el 49 campionat de Pinsbens, amb promeses, Remax 5, Hotel Palou 2, Pastisseria Serrarols Nin 3, Construcciones Chechu 4, Blau Sitges Apartament 3, Can Gregory 4 i Interarmaris 1, Òptica Holandesa 1. I en Pitufos, Begudes Adell 3, Hotel Estela 1 i Càmping Sitges 3, Restaurant Triana 0. Esto es lo que hay.
Doncs que no és poc, com diem sempre, els resultats del campionat local ens serveixen ja per acomiadar aquest repàs de resultats dels equips de la Blanca. Albert, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Bona setmana, adeu-siau.
Igualment, adeu.
Repassa tot seguit els resultats també futbolístics dels equips de la base de la Unió Esportiva Sitges. Comencem pel juvenil, que va perdre per 4-1 al camp del Risto Stoichkov. El cadet, que va superar amb el base Olèrdola amb Aiguadols per 3-1. L'infantil A, ens ho deia ara fa uns moments l'Albert Lluís. Hi havia derbi Sitges-Blanca-Subur. Al final, la Blanca es va endur els 3 punts d'Aiguadols. Sitges 1, Blanca-Subur 2. L'infantil B, que va perdre amb Aiguadols 1-2 amb el club de futbol Vilanova. I l'infantil C, que es va endur la victòria gràcies al 1-8 al camp del Gavà Mar. L'Alevi A, que li va fer un 7-0 al Castelldefels. L'Alevi C, que li va fer un 16-1 al Club Deportiu Ribes, mentre que l'Alevi D va guanyar. No ho va fer tan avoltadament, ho va fer per 4-2 al Col·legi Sant Bonaventura. També un bon resultat del Benjamí A, que es va imposar per 8-0 davant l'AE Prat. El Benjamí B, que va golejar també el base l'Arbós per 7-3. El Benjamí C, que li va fer un 11-0 al Col·legi Sant Bonaventura. El Benjamí Dec no va voler ser menys i va golejar amb el camp del Sant Mauro per 0-11. El Benjamí E ha estat un dels poquets que ha perdut en aquesta jornada. Va encaixar un 3-0 al camp del Riu de Bitlles. El Prebenjamí A es va imposar per 12-0 al Piera. I, finalment, el Prebenjamí B, els més petitets, van perdre per 5-3 al camp del Gimnàstic de Manresa. I els resultats dels tres equips femenins del Club de Futbol Sobrense. El primer equip, el sènior, en categoria primera divisió, va perdre ahir al migdia per 1-3 davant el Pallejà, davant el segon classificat. L'Alevi infantil també va perdre a casa ahir al matí, ho va fer per 2-7 davant el base Olèrdola, i l'únic dels tres equips que va guanyar va ser l'infantil cadet, per la mínima 1-0 davant el Casablanca. I d'aquí uns momentets ens hi posem ja amb el repàs de la jornada número 12 amb el grup 12 de la tercera catalana. Jornada interessant aquesta, eh? El Sant Mauro que confirma doncs, que és el gran favorit una setmana més per endur-se el títol i l'ascens de categoria. I atenció perquè la lluita per la segona plaça sembla a hores d'ara molt i molt disputada. Els resultats d'aquesta dotzena jornada han estat els següents. Sant Mauro 7, La Granada 0, Montserrat Igualada 2, Unió Esportiva Sitges 3, Fàtima 3, Penya Jove 3, Fundació Atlètic Vilafranca 3, Riu de Villes 1, Anoia 2, Òdena 3, Sant Cugat Sesgarrigues 1, Capellades 1, Ribes 0, Sant Sadurní Atlètic 1, Les Roquetes 4, Base Vilanova 3 i Sobrense 1, Hortonenc 1. El Sant Mauro és una miqueta més líder amb els 32 punts que ja suma i, de moment, sense conèixer la derrota. Li treu 8 ja al segon classificat, el Base Vilanova, que en suma 24. 24 punts també sumen les Roquetes. Atenció al conjunt de Sergio Izquierdo, que es col·loca tercer. Quart és la Fundació Atlètic Vilafranca, també amb 24 punts, i el Sitges cinquè amb 23. 22 punts pel Sant Cugat Sesgarrigues i per l'Òdena, 19 punts per Penya Jove i per Sobrense, que baixa fins a la novena posició. 18 punts per Riu de Villes, 11 per La Granada, 11 punts també per Montserrat Igualada, 10 punts per Capellades i Sant Sadurní Atlètic. I a la part baixa trobem el Ribes, que és quart per la cua, amb 8 punts, 7 punts per Fàtima i Anoia i Cué, una nova jornada, l'Hortonenc amb 6. Fem l'anàlisi una setmana més amb en Toni Muñoz. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Quines sensacions et deixa aquesta dotzena jornada?
Sensacions?
Sensacions,
doncs,
sí senyor.
Tu l'has dit, que cada vegada és més líder Sant Mauro. La prova tens que la va fer 7 a la Granada, una Granada que va ser capaç de guanyar els Sobrense fa 2 setmanes, i doncs, i després que n'hi ha un grup de perseguidors que estan allà, que poden lluitar per la segona plaça, i me dona molt de respecte veure allà també a la Fundació Atlètic Vilafranca. Molt de respecte, perquè és un equip que no ha fet soroll, que està millor que l'any passat, i jo me recordo que quan la Fundació Atlètic Vilafranca va estar bé fa 2 temporades, va estar a punt de pujar, i no va pujar doncs, per
sí, per pèls, mala sort. Per pèls. Compte també amb els equips que venen de sota, tipus Òdena.
Sí, també.
L'Òdena ja s'ha col·locat 7è, suma 22 punts. És un equip també que potser caldria tenir present.
Sí, i jo penso que més d'un ho tindrà present, perquè a més és un equip que ha donat absurd. Va ser el primer equip que va ser capaç de guanyar el Base Vilanova al seu camp. I això ja ho ha dit tot, perquè a partir d'aquí el Base Vilanova ja sap el que és perdre i ha perdut 2 partits.
Sí, va ser una miqueta la targeta de presentació, sí. De l'Òdena, de dir,
Senyor, jo estic aquí.
No hem començat bé, però comencem a treure el cap.
Sí. I a més ho han demostrat, no? Jo, per joc, penso que un dels equips que està realitzant millor joc és el Base Vilanova, però acaba perdent partits. La Roqueta està en un gran moment i també compta amb l'equip de la Unió Esportiva Sitges. Jo crec que la Unió Esportiva Sitges, doncs, que està allà tapadet, que va fent la seva feina, té molt que dir, i tot i que tindrà un calendari hasta el final de la primera volta un xip complicat, doncs si lo tira endavant serà un candidat a, com a mínim, la segona plaça. Ja la primera ja està molt.
Ara, Toni, que parles del Sitges, em va semblar prou interessant la reflexió, una de les reflexions que feia el Manel quan va acabar el partit de Montserrat Igualada. Nois, si volem aspirar alguna cosa, avui s'ha de guanyar aquí.
Sí. I que no pensi ningú que tot i que el Montserrat Igualada no és l'equip de l'any passat ni de fa 2 temporades...
Allà a passejar-te no pots anar,
Regalarà carmels allà, no, de regalar res. Lluitarà la pilota fins a l'últim moment, com le va fer el Sitges, un Sitges que va controlar molt bé, que a la més mínima que l'àrbitre se descanti una miqueta, ells estan allà, i compta, compta amb aquest Montserrat Igualada, que el seu camp continua sent l'equip perillós de sempre, que no pensin que és un...
És sí, un, sí, que és un...
És un equip fluixet,
una ventafocs, no?
Sí,
no, no, no,
que no és fluixet, que el seu camp s'espavila, reacciona i te posa les coses molt complicades.
Malgrat tot, ho deia el Manel, avui el que comptava era venir aquí, jugar, intentar fer-ho el millor possible, però sumar els 3 punts, Ara que ja els tenim, doncs, a mirar cap endavant, tot i que, com deies, Toni, el Sitges té un final de primera volta exigent, també,
Sí.
Tot i que ara dissabte rep el Fàtima, després té rivals com la Fundació Vilafranca, com l'Òdena, Sant Cugat i Ribes, per aquesta ordre, em sembla. Compte, perquè serà un final de primera volta, també ho deia el Manel, que a veure, com una miqueta d'avaluació
Sí.
per aquests Sitges.
Sí, sí.
Per aquests Sitges que té una plantilla curta, ho reconeixia el propi Manel, però que de moment és el que hi ha.
Sí, el que hi ha, i amb el que hi ha està traient bon suc, no? Ho deia bé el Manel, i jo penso que la recta final aquesta és molt exigent, però si el Sitges passa per bona nota, seria molt important de cara a la segona volta, i a més aquest Sitges encara hi ha la segona volta refortit i fort. Crec que l'aportació del Guille ha estat per mi essencial i crec
en partits com per exemple el de dissabte.
Sí, perquè se va tirar l'equip a l'esquena i déu-n'hi-do el partit que va fer, no? És que van brillar tots, no? Però clar, aquest noi allà davant d'esquena a la porteria
s'esbaralla
en tothom, lluita totes les pilotes,
s'esbaralla en el bon sentit,
sí, esportivament, sí, no? Sí. Vull dir, per les pilotes. El gol que van marcar va ser clau perquè era l'empat a un en una gran jugada. És un jugador, doncs, que el Manel ha anat molt bé, que a més ho està demostrant al camp, no perquè es digui Guille ja n'hi ha suficient, no, lluita totes les pilotes, treballa amb tot. Jo penso que és un equip que li dona aquella espenta, potser que li faltava una miqueta als Sitges, aquella veterania, aquella espenta, i que ara la té.
Sí, sí, aquell clicar de dits en un moment determinat del partit, quan potser les coses no et van tan bé, de dir, vinga, va, som-hi. I el Sobrense, Toni?
Doncs el Sobrense...
La pregunta és, li passa alguna cosa al Sobrense? El Josu diu que no, que llevat del partit de les Roquetes, que l'altre dia a la Granada sí que van mereixer alguna coseta més que no pas la derrota, i ahir sí que l'Hortoneng una miqueta, no sé si dir que li va treure els colors, sobretot a la primera part. L'Hortoneng que va tenir 3 ocasions molt clares, sobretot unes vegades perquè l'Albert va estar molt, molt encertat, ho destacava també el propi míster del Sobrense ahir, Sant Albert, que va estar a l'alçada de les circumstàncies, i l'Hortoneng que probablement és cué per partits com el d'ahir.
Sí, és que ho certificava clar, no? Quan veus tu les clares ocasions que va tenir per a matar el partit i sentenciar-lo i golejar-lo, doncs veus que aquest equip està allà per mèrits propis, perquè no marca gols, perquè té vocació i no marca, i clar, si no marques, doncs no sumes, i és el que li està passant a aquest equip, perquè no és dolenta la proposta futbolística de l'Hortoneng,
No.
A mi m'ha causat molt bona sensació, almenys sabia el que jugava, i li va treure els colors, com tu dius, al Sobrense. Sobrense té que millorar cosetes. Jo penso que el Sobrense el que tindria que fer és agafar un equip, un 11, i treballar sobre aquest 11, i sobre aquest 11 anar retocant, però aquest 11. Jo penso que, torno a repetir, és un equip que fa molts canvis, que n'hi ha molts jugadors que surten, que entren, que en van, i això desorienta una miqueta els jugadors. Té jugadors per a fer això, i crec que si el Sobrense agafa l'òrbita, i a més l'entrenador potser es queixa de la joventut, però és que aquesta joventut la que té que tirar cap a davant. Si la joventut aquesta...
Sí, ell feia la comparació que la mitjana d'edat... que hores d'ara és de 22 anys, per exemple, si la mitjana d'edat fos de 26-27, el partit d'ahir no el perd. Però bé, en qualsevol cas, el Sobrense té l'equip que té.
Sí.
I és un molt bon equip.
Sí, és molt bon equip.
És un molt bon equip, ningú negarà.
Més d'un entrenador vol dir a jugadors que té el Sobrense, és evident.
I bé, ahir el Josu també ho deia obertament, quan nosaltres li preguntàvem sobre els objectius. Diu, ara ja sí que us puc dir obertament que l'objectiu és assegurar la permanència. Potser ho deia perquè ahir també estava bastant decebut pel resultat, no? Però en qualsevol cas creiem que el Sobrense, més enllà de que el pressupost sigui baix, sigui un dels més baixos, en fi...
Però clar, és que el pressupost, si traiem equips de la noia, doncs els del Garraf més o menys tenen el mateix pressupost. Quin pressupost té les Roquetes? Quin pressupost té les Roquetes? Potser té el pressupost més baix, perquè les Roquetes és un equip que a part no té ni futbol base. És un Sobrense, però el Sobrense més experimentat, amb més història. La Roqueta té 5 anys d'història. Quin pressupost té, si la feina que té, i a més té una junta d'un parell de persones que són els que tiren això endavant, en canvi estan allà, estan tercers. Doncs això no vol dir, el que passa és que té jugadors que amb això sí que li donen la raó amb el Josu, més experimentats, que saben el que és aquesta categoria perquè han ballat totes les fitxes de la categoria, i doncs això fa de que ara per ara el Roqueta sigui un equip perillós. Que aguanti o no aguanti, ja veurem.
Això és una altra cosa.
Ja veurem.
És la gran pregunta, és una de les preguntes, vaja, amb les que hem començat el programa d'avui, no? Serà capaç la Roqueta d'aguantar aquest bon moment, pel que sembla que està passant hores d'ara?
Ja ho veurem, però clar, les victòries també refortissen a un equip, i doncs ara està refortit la Roqueta, i és un equip que està allà. Però clar, torno a repetir, quin pressupost? Si té un pressupost baixíssim, si la feina que té per tirar endavant, en canvi està allà.
Però suposa al marge també una de les qüestions que li vam plantejar ahir al míster del Sobrense era Blas Segarra. S'ha comentat que no és oficial la seva possible, que no assegura, repeteixo, insisteixo, que no assegura marxar al club de futbol a Vilanova.
Sí, perquè jo penso que el Vilanova ha tantejat i està tantejat. De fet, jo me vaig trobar a un directiu de Vilanova, Sant Cugat, i anava seguint els passos del Blas. I ha tantejat el jugador. El que passa que jo penso que el Vilanova tindria que aprendre una coseta, no tan sol a jugar a futbol ni a guanyar partits. Tindria que aprendre a ser directius, més d'un, i parlar amb els directius, perquè si li interessa un jugador com el Blas, ara per ara aquest jugador del Sobrense, i tindria que parlar amb la junta directiva, amb el president, que cap a la fi és
evidentment el màxim responsable del club, no? I una veu autoritzada per dir si us deixo el jugador, bueno, us... li dono la baixa
va,
o no.
Se'n va d'aquest jugador,
ho deia el Josu,
a canvi de què?
Sí, hi ha una clau, hores d'ara, que és que hi ha un senyor que es diu Juan Manuel Julián, que és el president del Sobrense, que serà el que certificarà si el Blas va finalment o no al club de futbol Vilanova, perquè és qui ha d'atorgar la baixa al jugador, en qualsevol cas.
Clar, perquè els directius del Vilanova poden parar molt al jugador, el jugador pot pensar el que vulgui, però clar, ara es deu al Sobrense, i el Sobrense és el que compta amb ell. Si es parla les coses bé, doncs sí que pot marxar, i a millor pot ser una gran solució pel Vilanova, però clar, i el Sobrense què rep?
Sí, que rep en contrapartida. Parlarem del Sobrense d'aquí una estoneta. Hem de parlar de la victòria del Sitges Toni dissabte a la tarda al camp del Montserrat Igualada. D'entrada sabíem que el camp era molt difícil, camp de terra, camp en què gairebé ningú li ve de gust jugar, però s'ha de jugar, noi? I s'ha de ser intens, s'ha d'estar a l'alçada de l'equip local, que té menys qualitat que la que tenia la temporada passada, però la intensitat la continua tenint. Té un parell de jugadors bastant bonets, també.
Sí.
El número 7, que és el que remena
les
cireres, el que, com diuen els argentins, té la manija, al mig del camp, i un jugador baixet, al davant, que va ser el que va fer el primer gol, el que va obrir el marcador dissabte a la tarda, doncs que déu-n'hi-do, també.
Sí, té.
Que sí que ha perdut qualitat i efectius al Montserrat Igualada, és cert, la classificació així ho certifica, però que no és un equip... allò per dir... Bueno,
comparsa, no?
Sí.
No, i a més, ells saben i són conscients que la categoria passa per sumar els punts a casa. Mantenir la categoria, doncs ho tenen ben clar, és el gran objectiu que té que ser del Montserrat Igualada aquest any, i passa per això, per sumar tot el que sigui a casa, perquè aquí
clar, és la seva gran arma,
el camp diferent a tots, perquè és camp de terra, patir, la gent s'obre a l'àrbitre, doncs per personalitat quan arriba allà, perquè realment se la fan canviar, tot això són ingredients que beneficia al Montserrat Igualada, i a més és un equip que, tot i que té menys qualitat, lluita totes les pilotes. Ells són conscients de tot això, i doncs clar, el que passa és que clar, el Sitges va jugar un partit molt intel·ligent, va saber, fins i tot va acabar patint, però no per culpa del Sitges,
patint
sinó per culpa...
Patint molt, perquè amb el 2-3...
Però no per culpa del Sitges, per culpa de les circumstàncies.
Sí.
Perquè clar, el Sitges va quedar amb un jugador menys, una persecució arbitral amb un jugador que jo no l'havia vist mai, se va carregar d'una manera, jo penso que descarada, al Gerard, l'àrbitre, perquè el Gerard no va fer res per guanyar-se l'expulsió com se la va guanyar, i va anar pel jugador, sí, i al final ho va aconseguir.
Va aconseguir expulsar el Gerard, i el nano desfet.
Clar, és que lo va matar, clar, perquè a més un Gerard que quan va sortir sortir, va sortir motivat, sabent el que tenia que fer, i fins i tot el Manel ho deia. És llàstima que un jugador doncs, que m'ha sortit tan bé, doncs l'àrbitre la doni per ell i se lo carregui d'aquesta manera.
En qualsevol cas, el partit no començava gens bé, perquè abans del quart d'hora del maig el Montserrat Igualada ja es posava per davant en una acció individual del davanter, aquest Manudet que dèiem, però el 28, Guille empatava a un, era la primera pedra,
En una gran jugada de Sergio Ximénez.
En una gran jugada, sí senyor,
per
la banda de Sergio Ximénez, que li va servir el gol en safata al Guille. I tres minuts més tard, al 31, arriba un penal claríssim, vull dir, penal sense discussió, vull dir, hi ha penals i penals, però és que el de dissabte al Montserrat Igualada era, vull dir, aquí ningú va protestar, perquè era tan clar, un penal comès sobre Rubén Cortés, que Quique Aranda va transformar en l'1-2, amb 3 minuts el Sitges capgirava el resultat, i amb aquest marcador finalitzava la primera meitat. Però dèiem, Toni, s'ha de marcar un tercer gol,
sí,
perquè
si feia falta
en qualsevol tercer moment, ostres, ells et poden arribar i et poden igualar la història. Quique Aranda, de nou, amb un tret des de la frontal, va fer l'1-3, i a partir d'aquí ve una miqueta aquest canvi de xip de l'àrbitre, que va començar a perjudicar, diguem-ho així, entre cometes, amb decisions de faltetes, i gràcies a una falteta a la línia de mitjos del Sitges va arribar l'empat a 2, perdó, el 2-3 del Montserrat Igualada. A partir d'aquí es pateix.
Sí, clar,
es pateix també perquè
queda uns minuts,
l'expulsió del Gerard també,
te quedes amb 10 jugadors,
et quedes amb 10,
ells estan apretant, la gent apreta moltíssim, l'àrbitre havia canviat el criteri i això et perjudica. Això doncs te feia dubtar que a millor te pitarà una altra falteta com la que t'ha pitat abans i te poden empatar quan tu has controlat molt bé el partit fins aleshores. Però clar, l'àrbitre jo penso que va fer una clara, ell va pensar, què passa, que aquest està controlant el partit, està guanyant 1-3, doncs jo tinc que sortir d'aquí, aquesta gent crida que no vegis, jo miraré d'escombrar una miqueta cap a casa, no perjudicaré a l'equip visitant, però beneficiaré una miqueta a l'equip local, i això farà que jo surti d'aquí per la porta gran, i això va perjudicar el Sitges.
Bé, en qualsevol cas, el Sitges va saber patir, va saber aguantar els darrers minuts del partit, i al final victòria, com dèiem, per 2-3, i ho deia el Manel, avui s'havia de venir aquí, s'havia d'intentar guanyar, i després ja, si voleu, analitzem una miqueta el que ha passat. Doncs escoltem el que ens comentava el míster del Sitges un cop acabat el partit.
Ho dèiem l'any passat i ho tornem a dir aquest any. Hem guanyat, tenim 3 punts, avui tenim sopar, anem a disfrutar-lo, i els anàlisis que puguis fer avui del partit són molt relatius, perquè aquí, si guanyes, ja està bé. No pots... Clar, és que, aviam, en un camp de terra, amb pressió, amb un rival que hi va, que posa el peu, que lluita, que treballa, que... Bueno, no es pot demanar més. Avui hem guanyat i eren els 3 punts el que ens importava més, i a partir d'aquí podem analitzar 1000 històries, però és que no acabaríem, i la majoria dels equips quan venim aquí el que volem és guanyar.
Intensitat, aquí es requereix bàsicament això.
Sí, jo penso que a la primera part ens ha faltat una mica d'intensitat. Hem estat molt separats i no hem estat bé. Tot i que hem sortit guanyant 1-2 i li hem donat la volta al partit en 2 genialitats, una del Sergio i després la del Rubén, que lluita la pilota i li fan el penal. Però mira, aquí la primera part no m'ha agradat en intensitat. La segona sí. La segona, l'equip, no tinc res que recriminar. Ni tan sols al pobre Gerard, que avui... És una injustícia que l'hagin expulsat.
No s'ha desfet ara.
Sí, sí, està plorant. I és una... Si l'altre dia ens queixàvem de la seva actitud, jo avui no puc carregar-me el nano, perquè a més és un gran jugador i el tinc que recuperar. No puc permetre el luxe de tindre el Gerard desconnectat del futbol, perquè és un nen que ens té que ajudar molt aquest any, i tinc que anar aprofitant-lo, no puc. I bueno, he tingut la desgràcia dels dos partits que li ha passat el mateix, però bueno, això no passarà sempre.
De fet, l'altre dia amb el partit del Sant Mauro diuen que potser la defensa no havia estat massa bé. Avui és de justícia parlar del bon treball que han fet els homes del darrere, especialment el Víctor Almedo, que ha fet un partidàs, almenys del meu punt de vista.
Sí, s'ha de dir que el Patrick ha estat un pèl més regular la primera part, i bueno, jo penso que el Patrick és un nano molt jove i també de tindre paciència. I...
S'ha trobat incòmode avui.
Sí, avui estava molt incòmode, ja estava ratllat amb el camp, ja... Bueno, no passa res, aviam, són, tenen 19 anys, és que tampoc, a vegades veus uns tios així de 1,90 i penses que, pues que té 19 anys el Patrick, i tenim que tenir molta paciència amb aquests xavals, som uns grandíssims jugadors, però poden tindre un dia molt dolent o dolent com avui, i avui, pues sí, el Patrick és veritat, l'altre dia la segona part ja no va estar bé, és un nen molt de cap, necessita fer un bon partit per tornar a agafar confiança, bueno, està el Javi, que ho ha fet molt bé quan ha sortit... Ja està, no passa res. I aquí no som un ni dos, som els que som. I ho tirarem endavant entre tots.
En algun moment es vist perillar el resultat?
Sincerament, amb l'1-3 estava molt tranquil, perquè veia que a més les contres eren de 3 contra 3, i... però hòstia, és que l'àrbit s'ha liat a pitar faltes en contra, amb pilotes que robaven clares per fer contraatacs. I bueno, jo he tingut la sort que amb una d'aquestes ha votat 3 vegades, hem estat una mica indecisos i ens han fet el segon gol. Però clar, ocasions de gol ells és que... no ens han fet ni una, és que en tot el partit jo no he tret del gol del primer part i això, la falta aquesta, que no es pot dir ni ocasió, que diguem tu quantes ocasions hem tingut, és que no n'hi he vist ni, a la segona part no n'hi he vist cap. Per allà el resultat, home, aquí sempre, jo és el que dèiem abans, guanyar és molt important perquè de qualsevol rebot et poden fer un gol, però no ha sigut així, entre altres coses, perquè hem estat molt centrats i tinc que dir que bueno, estic content del rendiment de tots. El Loren, quan ha sortit 10 minuts, un moment tan difícil del partit, i hòstia, aquest nano té 17 anys i sembla que en tingui 25, ha sortit amb una plom, una tranquil·litat allà al mig. No, és que... I l'altre dia, com va sortir contra el Sant Mauro, el nano va estar sensacional els 10 minuts o quart d'hora que va jugar i... I és un xaval que és juvenil, que me l'emporto avui perquè érem 16, vull dir, però és que... Bueno, i amb aquesta actitud, doncs, no, hi anirem tirant hasta on puguem. Jo espero que hasta el final i el més amunt possible.
La plantilla se't va quedant curta, no?
Pues sí, perquè va baixar el Nico també.
Són dos, gairebé, bueno...
El Gorka hi vaig estar parlant amb ell, potser el podem recuperar, no ho sé, aviam com està el tema. Bueno, si no, potser hem de buscar algun jugador, però... Els que tinc estan treballant molt bé. I després el problema, clar, és que és un problema. Perquè ara tu fitxes un jugador, però és que tens el Sergio, tens el Quique, tens el Guille i tens el Rubén Cortés. Aviam qui és el delanter que vol vindre en aquest equip. Quin delanter trobes que vulgui vindre en aquest equip?
És que assumeixi segons quin rol.
No, i que tu dius, aviam, quin dia li don descans en un, quin dia li don descans en l'altre. És que avui jo venia la intenció de... És que després dius... que no pots, que aquests tios et marquen les diferències, és que et guanyen els partits, t'agradi o no t'agradi. Avui, perquè el Rubén ha tingut la mala sort de que l'1-4 s'ha quedat sol i mira, l'ha picat malament, però és que són jugadors que guanyen partits. I clar, el problema que tinc és que parlo amb molta gent, però saben quins jugadors hi ha aquí, i clar, però és que aquests no són de pedra, aquests un dia no podran jugar per alguna
cosa. El problema és aquest.
Bueno, tinc el Rubén Hernández, que s'ha de posar bé, que no està fi, però s'ha de posar bé i és un molt bon jugador. I després tinc el juvenil, que tinc nens molt macos, el juvenil. Tinc dos o tres davanters molt bons, són molt joves, però bueno, hem de tirar d'ells. Si no tenim més, haurem de tirar d'ells. Jo, el que està clar és que tenim un planter curt, a més la baixa del Gorka és molt significativa i ens fa mal, perquè és un jugador que era el que et permetia... tocar qualsevol dels quatre sense que es notés pràcticament res... i trobar un Gorka no serà fàcil. Mirarem aviam si el mateix Gorka és el que acaba tornant, i si no és així, doncs, bueno, algun jugador hem de portar, però també dic que per portar un jugador que no doni el nivell, potser és millor tirar del juvenil, perquè aquests nanos quan surten, escolta, es deixen la pell i són nostres, i segurament el dia de demà hauran de jugar als Sitges, per tant no tenim una altra manera de funcionar.
Tornem al principi, 3 punts superimportants en un camp on ja no hi has de tornar, i 3 punts a cap i a la fi, Manel, que us consoliden una miqueta en aquella zona d'allà, diguem-ho.
Bueno,
així.
Bueno, era molt important guanyar perquè retornem a les victòries. Aviam, portàvem una ratxa molt bona de victòries, vam perdre la setmana passada, els records més immediats de l'any passat és que quan perdíem un partit no en perdíem un, en perdíem 2 o 3. O perdíem un, empatàvem un altre i tornàvem a perdre, vull dir, agafàvem 3 o 4 partits dolents. Bueno, retornar a les victòries és molt bo perquè la derrota de diumenge passat no et fa excessivament mal perquè continues a dalt, i ara nosaltres ja estem tranquils, ara que se la fotin entre ells, clar, Vilanova, no sé què, Roquetes, bueno, algú perdrà punts, no sé quins partits hi ha més, però ara hi ha una sèrie de partits que entre ells s'han de matar, i nosaltres la setmana que ve, si no vaig mal encaminat, em sembla que ens ve el Fàtima, sí. bueno, si som capaços, perquè no serà fàcil de guanyar aquest partit, doncs ens posarem en una zona molt còmoda i ens quedarà el ruix final d'aquesta primera volta i ens queden, jo diria, dos finals importantíssimes, que són a Vilafranca i a Lòdena, i si som capaços d'aquests partits tirar-los endavant, doncs estarem a la primera volta, haurem fet una primera volta molt bona, que ens donarà molta gasolina per poder tirar cap amunt.
Tu parlaves del partit de la setmana passada a Sant Mauro, però jo penso que l'equip ha sortit refortit amb aquest partit, perquè sí que se va perdre els 3 punts, però clar, l'equip se va adonar de que podien, eh?
Sí, però fixa't una cosa que amb el futbol és vital. Veníem de jugar Vilanova, Penya Jove, Sant Mauro, a casa amb la Granada, que eren partits molt atractius, d'aquells que tots volen jugar, de que desmotivar-se és bastant fàcil, després no estan sortint millor, bueno, han sortit bé tots, potser pel resultat el dolent va ser el del diumenge, però tots han sortit molt bé. Però vens aquí, i si els punts de Sant Mauro són 3, els d'aquí són 3 més. Si aquí no ets capaç de guanyar, és molt difícil pujar. És molt difícil pujar. Jo els he dit abans de començar el partit, aquí és on hem de guanyar l'ascens si volem lluitar-lo. Aquí. Que perdis amb el Sant Mauro, bueno, pots perdre. Però si vens aquí i palmes, és impossible. No pots. Si tu vas a camps que en teoria has de guanyar i perds, després recuperar els punts costa molt. I bueno, i tu pots empatar amb el Vilanova a casa. Igual que anirem allà i segurament no ens guanyaran. Però aquí has de vindre a guanyar. I si vols estar dalt, no tens un altre.
I una de les moltes reflexions que ens deixava la conversa amb Manuel Rodríguez. Si aquí no guanyes, és molt difícil pujar.
Té tota la raó del món.
Tan cert com... Clar,
és cert. Si en aquests camps, tu pots, com ell diu, tu pots perdre els punts amb el Sant Mauro, pots perdre, pots empatar amb el Vilanova, però clar, si vens a aquests camps i no sumes, si no guanyes, no, sumes de 3-3, doncs aquí és molt difícil lluitar per alguna cosa.
En qualsevol cas, s'ha de passar pàgina perquè, evidentment, dissabte et ve un Fàtima que serà complicat perquè és un rival tipus Montserrat Igualada.
Sí.
Després ja es pensarà amb el Vilafranca, amb l'Òdena, amb el Sant Cugat i el Ribes, que són al cap i la fi els partits que li queden per acabar la primera volta, i si, com deia el Manel, el Sitges és capaç de fer bons resultats en aquest ras final, doncs tindrà la gasolina suficient per afrontar la segona volta. I els ho veurem seguir a la tarda 1-1 davant el Hortonenc. Venia l'Hortonenc com a rival, diem-ho així, sobre el paper, ho dèiem divendres, propici per recuperar-se de les dues últimes derrotes a la Roqueta i a la Granada. Per a l'Hortonenc, el cert és que la primera part, ho reconeixia el propi Josu a la conversa, a l'entrevista, se'n va amb 0-3 i...
No passa res.
I no passa res, eh?
No passa res, no. Tot el contrari. Doncs hagués passat de que estàvem fins de cara a porta, perquè, de fet...
Sí, si ahir l'Hortonenc està encertat, o l'Albert no té el seu millor dia...
0-3 acaba la primera part, com a mínim.
Sí.
Com a mínim, perquè va tenir ocasions, i fins i tot una pilota al pal. El Sobrense ahir no va estar el Sobrense que no estigui acostumat, molts partits aquí, però el Sobrense, doncs, la diferència que té de fora que a casa és que a casa està molt fort, i que a casa pràcticament l'havia sumat tot. Ahir no va ser el millor partit del Sobrense, va ser el pitjor partit que jo l'he vist al Sobrense, perquè de fet ni a la segona part, i això ho deia mateix Josu, va tenir ocasió, perquè va dir una ocasió, va marcar el gol, i res més, no? Doncs el Sobrense ahir no va estar al camp, sí l'Hortonenc. La llàstima és que ahir doncs, era un partit per guanyar-lo, sumes 3 punts i dones un passet en les teves aspiracions d'anar pujant cap a dalt, tot i que no pensis en objectius ara per ara, i l'objectiu sigui mantenir la categoria, però clar, si vas sumant, doncs això motiva.
Del possible, probable, estropici que et podia fer l'Hortonenc a la primera meitat, te'n vas al descans amb un 0-0, això et dona marge als 45 minuts restants. Al 66, Joey, de cap, a la sortida d'un córner, et fa l'1-0 i dius, oh, ens freguem les mans, perquè després del que s'havia vist al camp, marcar i posar-se per davant era, ostres, era aigua beneïda. Però a 10 minuts del final, l'Hortonenc et fa l'empat. I dius, va, no és injust.
No,
és injust, vull dir,
no,
si, si hem de ser justos, hòstia, sí. Aquesta gent també, una altra cosa és l'encert o el poc encert que tu tens davant de porteria,
sí,
no?
Sí.
O la sort o la mala sort, que això també influeix, però en qualsevol cas, l'Hortonenc ahir va fer mèrits per marcar i com a mínim va treure un puntet d'aigua dolç.
Sí, sí, un puntet que per ells tampoc representa
sí, tampoc
cosa,
representa
perquè continuen allà baix,
sí, sí, sí.
Però clar, és sumar el camp del Sobrense, un Sobrense que doncs, sempre s'havia parlat al principi, i de fet entre els equips ho parlen molt, que és un gran equip i que té molt bons jugadors, no? Clar, empatar el camp del Sobrense per ell és més que sumar un punt, però tampoc el salva de res, però la impressió que va donar era això, no? Vull dir que li va plantar cara al Sobrense, que el va poder guanyar i que al final es van tenir que conformar amb un punt, i que el Sobrense té que millorar cosetes, té que millorar moltes cosetes, i torno a repetir, per mi la clau és partir d'un 11 inicial i treballar sobre aquest 11 i a partir d'aquí fer algun altre retoc, però sobre un equip sòlid i que té jugadors per a fer-lo.
La part positiva, ho deia el propi Josu a l'entrevista, que recuperem ja pràcticament tots els jugadors, el Candel, amb qui parlàvem divendres, que ja està estava, de fet, per convocar-lo, però es va creure oportú que encara no era el moment. Marc Auger, que també sembla que està a punt. En fi, els jugadors que arrossegaven problemes físics estan ja disponibles, que això també, pel míster, suposo que li dona un punt de competitivitat a la plantilla.
Sí, sí, sí.
Que aquí clar. No es pot adormir ningú.
Són jugadors, no, i a més Candel és un jugador que per la seva banda fa molta feina, és un molt bon element i és un molt bon jugador.
No, estem parlant a cap i a la fi de jugadors que sí potser tenen aquell punt d'experiència que deia
falta,
que el Josu li faltava, no? L'equip on estarà.
Exacte, per això que aquests jugadors són interessants per al Sobrense, i bé, i torno a repetir, jo penso que aquest el Sobrense, el problema que té és el mateix Sobrense, que tenen que analitzar i polir tots aquests defectes, i que és un equip que si toca i remena la pilota, doncs pot ser superior a molts equips, però per això té que remenar-la.
Escoltem el Josu. Primera sensació, evidentment, no gens bona, després del partit d'ahir.
Home, no, perquè ha sigut superior l'Hortonenc. Imagina la sensació que tinc. Tinc sensacions molt dolentes avui. Crec que havíem fet una setmana bona d'entrenaments, però bueno, avui no hem donat la talla. No, és que no hi ha més a dir, no sé què més dir, no els he sabut motivar, no sé. No els he sabut motivar, perquè això és el que em queda, perquè si no, no ho entenc.
Creus que és més una qüestió de coco, després de les dues últimes derrotes, avui l'empat aquí amb el Cué?
No,
perquè la pregunta seria què li passa a l'equip, no sé.
No, passa res, que quan volen ho fan, quan no volen ho fan, avui no han volgut, el dia de les Roquetes no van voler, i el dia de la Granada van voler, no va sortir, avui no han volgut. Si jo hagués sigut un jugador avui, hagués volgut, però jo no era jugador. No sóc jugador, desgraciadament. Jo no puc ficar-me al cap de la gent, no puc ficar-me a l'alimentació de la gent, a l'hora que se'n van a dormir, l'hora que s'aixequen. Això no puc fer. Això no puc fer. Jo puc entrenar el meu equip, i el faig el millor que sé. I a partir d'aquí jo vinc motivat cada partit. Per mi, el partit de l'Hortonenc és com el partit de Sant Mauro, igual. I, de fet, l'he tractat igual. Però no ha sortit bé.
Creus que a l'Hortonenc, per la seva condició de cué, pot haver afectat la mentalitat dels jugadors
bueno,
a l'hora d'afrontar el partit?
Bueno, suposo que sí, suposo que pels jugadors sí. Per mi ja t'ho asseguro que no. Pels jugadors suposo que sí, per... Bueno, suposo que es creien que bueno, fent quatre passades ja guanyaríem el partit, i no guanyem cap partit si no correm i no lluitem i estem ben col·locats en defensa. Avui, perquè ha estat Sant Albert. Si no està Sant Albert ens fan cinc, però així. Així us ho dic, eh? I això saben que és la mitja part. La primera part era de 0-3 cap a casa. I la segona part no, la segona part sí que ells no han tingut quasi, crec que no han tingut cap oportunitat, la segona part, nosaltres tampoc. Hem tingut el gol i alguna arribada, però avui el més just és una derrota del Sobrense i hem empatat, o sigui que... No. A mi m'agradaria molt que, a l'igual que jo em ratllaré i avui no dormiré, a mi m'agradaria molt que algú no dormís, també, de tota la plantilla. Si això ho aconsegueixo, això vol dir que s'estimen una miqueta el club. Ara mateix dubto de tot.
T'has preocupat, entenc.
Bueno, preocupat no, perquè portem 19 punts. I ara mateix l'objectiu és la permanència. No volies objectius? Permanència. Més clar l'aigua. Objectiu és arribar als 40 punts.
Doncs ho veus malament, no?
Malament perquè el Sobrense no ha de lluitar amb clubs que tenen un pressupost molt més gran que el nostre. Malament perquè tenim noms. Bueno, a mi els noms no em valen per res. A mi em val que corrin, que lluitin, que lluïn, que me'ls entrenen, o sigui, ja està. I punt. I avui no ho hem fet, i hem demostrat que ho podem fer, i el bo és que queda molta lliga, i ens queden 11 punts, no, perdó, 21 punts només per salvar-nos. Ja està.
No sé, a mi m'ha donat la sensació que aquest equip anà cap a darrere.
Bueno, és la teva sensació. Jo soc l'entrenador, els veig cada dia i ells s'entrenen a mort. El que passa és que...
Sí, jo parlo de partits, no d'entrenos.
Clar, bueno, però jo els veig cada dia i afortunadament, pues, ja et dic, queda molta lliga i això ho tirarem endavant. El problema és que jo no em puc ficar al cap dels xavals i motivar-los al 200% per jugar amb l'Hortonenc. I ells no ho han fet, no ho han fet al sortir, i bueno, ja agafarà la pilota el Blas, ja agafarà la pilota el Raül, ja agafarà la pilota el Moja i farà una falta, ja agafarà la pilota algú, i això no és així. Això és un joc d'equip en el qual, si els 11 estan bé, guanyes. Si els 11 no estan bé, no guanyes. I avui els 11 no estan bé, no han estat bé. Avui l'únic que ha estat bé és l'Albert. Que amb això t'ho dic tot. Si l'únic que ha estat bé ha sigut l'Albert, pues això vol dir molt en contra del Sobrense. No estic gens d'acord en la petita campanya que hi ha en contra del Sobrense. Sí. La petita campanya de que el Sobrense no juga bé, tot això. Bueno, el Sobrense juga a lo que sap i pot. Estem a tercera catalana i crec que el Sobrense hi ha moments que juga molt bé a futbol. Avui no. Avui ha sigut un desastre. A la Granada va jugar bé a futbol fins al minut 30. I a Roquetes tampoc. La resta de la Lliga, crec que el Sobrense ha sigut un dels millors equips de la Lliga. Ara mateix estem en un batxe i, bueno, i hem de fer un petit reset, sí, òbviament. Però ja et dic, el Sobrense treballa molt, molt, molt. És l'equip que més treballa. Això que quedi molt clar. És l'equip que més treballa en quant a entrenaments, en quant a preparació de partits, en quant a preparació psicològica, en quant a preparació fisioterapèutica amb la Cristina, en preparació d'entrenaments amb el Fitxe, amb el Xifra. És el que més treballa. El que passa és que la pilota no ha entrat aquests dies. Jo no treuria més voltes de fulla, eh? Torno a dir, Sobrense té un pressupost molt baix i no el compareu cada dia amb els altres. Sobrense és el Sobrense. I punt, i sempre ha estat aquesta categoria, sempre. Si podem estar dalt, seria la leche. Però ara mateix no podem estar dalt. M'heu parlat d'objectius i sempre us dic que... I m'agrada la raó al temps. Imagineu-vos si jo fa un mes us digués sí, queda primers. Ara què em diríeu? Quin desastre, jo sóc. Menys mal que no ho vaig dir.
No, però no pretenem que ens diguis que el Sobrense pot aspirar a ser campió. Únicament creiem que el Sobrense, per capacitat, per plantilla, per tot, malgrat doncs, la qüestió pressupostària, la qüestió pressupostària, això tu saps que el camp no compta.
I tant que compta, compta, bueno, molt. I tant
potser compta. Quan juguis amb el Sant Mauro, sí, però...
I tant que compta, compta moltíssim.
Però per descomptar Sant Mauro, que és el que cobra per l'ordenació...
Això ho dieu vosaltres, que no cobra la gent. Hi ha gent que cobra, punt. Jo no sé qui no, però hi ha gent que cobra.
I tu creus que això és un fet diferencial?
Al Penedès cobren. No em digueu que no, he jugat al Penedès. Al Penedès es cobra, a la Noia es cobra. I al Garraf no ho sé. Ni vull entrar, ni em preocupa. Jo em preocupo del Sobrense i no m'agraden les comparacions. Torno a dir, Sobrense té un molt bon equip, però té de mitjana 22 anys. És un problemón. Aquest equip amb 26 anys de mitjana, 27 anys de mitjana, el partit no l'empata mai. I a la Granada tampoc. Però tenim la mitjana d'edat que tenim. I és amb el que comptem. Comptem amb un equip molt jove que quan tot va de cara és perfecte, perquè dius, ostres, com juguen aquesta gent, quina velocitat, i quan no va de cara, pues, per parlar, perdem jugadors quasi cada dues setmanes. Això no passa en l'equip veterà, eh? Llavors, aquest és el problema del Sobrense. L'experiència que tenen els altres. Ja està, no passa res. Quan s'ha jugat del minut 10 endavant aquest partit de la segona part? Quan s'ha jugat? L'Hortonenc no ha volgut jugar en cap moment. El terra. Nosaltres sí. Nosaltres tenim 22 anys de mitjana, ells tenen pues, els que tenen. Ja està, i no, no hem de donar més voltes. Hem de saber perdre, també, hem de saber empatar. Nosaltres avui no hem, no hem jugat bé i hem tret un punt. Bueno, és trist, però és així, bueno.
Bueno, setmana que ve Vilanova.
Setmana que ve Vilanova.
Fins a quin punt pot afectar aquest empat d'avui de cara a la setmana que ve?
Res, no afectarà res, perquè la setmana que ve no els farà falta motivar-se. És el que té aquesta lliga. És el que té aquesta lliga. La setmana que ve sortiran a intentar guanyar a Vilanova. A mi m'agradaria que fos cada setmana, perquè jo estic motivat cada setmana. A mi el que em preocupa és que, clar, no juguem només amb el Vilanova, amb el Rivas, Sitges, la Roqueta i Penya Lleva. Juguem amb molta més competència i, bueno, hauria de ser tot igual, perquè els punts valen 3 punts a tot arreu. El Vilanova pues, no el descobriré jo, no? Té un bon equip, ve de perdre, o sigui que suposo que voldrà intentar treure's l'espina i ja està, ens ho posarà molt difícil i nosaltres esperem posar-los difícil amb ells. Està.
Si tot va bé, recuperaràs el Candel, no dic per jugar els 90 minuts, però segons ens va comentar ell mateix, podria estar ja més o menys a punt, guanyes un jugador, evidentment.
Bueno, Candel avui estava disponible, s'ha convocat perquè bueno, crec que hi ha jugadors que es mereixen un respecte i haurien d'haver entrat a la convocatòria abans que ell, però no només el Candel, Marc Auger també està recuperat, la setmana que ve recuperem el Jonathan i el Jordi, el Galetti, que crec que no hi ha cap lesionat ara.
Això és una bona notícia, no?
Sí, clar, quanta més competència, doncs els jugadors hauran de currar al jugar o no jugar. Però vull dir que el Candel avui podia haver jugat, qui potser no 90 minuts, però podia haver jugat, i ha sigut més una decisió compartida entre ell i jo, bueno, que aquesta setmana encara no tocava, ja està. La setmana que ve, no ho sé, Pitu, ja veurem durant la setmana com van els entrenaments.
Confirma'ns o desmenteix-nos que al Blas li queda molt poquet al Sobrense.
No ho comento. Pregunteu-li a ell. Jo ho sé, però comenteu-li a ell. Jo no sóc ningú per...
Home, ets l'entrenador.
No, i tant, que ho sé, acabo de dir. Ja, jo ho sé tot, però... Jo ho sé tot.
O t'ha arribat a fora?
No, jo he parlat amb l'entrenador del Vilanova i he parlat amb el Blas, que són les dues persones que haig de parlar. Ja està. Però... us diré una cosa, si el Blas segueix, és l'hòstia. Si el Blas no segueix, no s'acaba el món. Tenim 24 jugadors. Hem jugat sense el Blas, hem jugat molt bé. Hem jugat amb el Blas, hem jugat molt bé. Jo us ho dic. No sé el que farà o no farà. No ho sé, no. Sí que ho sé, però no ho diré ara. Jo, perquè us ho ha de dir ell, suposo. No, jo no.
A nosaltres no ha arribat que li queden 2 partits. El compromís que té, 2 partits més amb els Sobrense i marxa. Això no ha arribat.
Bueno, pues, i de debò no s'ha arribat.
Doncs el que es comenta des de Vilanova.
Ah, des de Vilanova.
Clar.
Però li he preguntat al Blas.
No, gràcies.
Però llavors...
El primer tu, clar, el
que arriba,
tu ja...
Clar, el que arriba a Vilanova, no sé. Jo crec que el que té l'última paraula és el Juan Manuel Julián, que és el president del Sobrense, per donar el clic de la baixa. Va. Si el Juan Manuel Julián no rep alguna...
Una cosa a canvi?
Primer una trucada al Club de Futbol Vilanova. Uh-huh. Crec jo. Jo quan vaig a fitxar un jugador de superior categoria o d'inferior categoria, per respecte al club, crec que el primer és passar pel president. Oye, que volem aquest jugador.
És a dir, tot el que sabeu, ho sabeu pel jugador.
Pel Blas. Sí, sí. Sí, sí. Però ja et dic, el compromís el té ell amb el Sobrense i amb el Vilanova, en aquest cas. Si li heu de preguntar, crec que és amb ell. Jo no sóc ningú com per adaptar-me i dir, pues li queden 2, 4, 6, 8 o no anirà al Vilanova. Perquè, clar, em sembla una falta de respecte als companys meus. Els són els meus jugadors. Crec que ha de ser ell el que ha donat el pas. O el Vilanova que digui que té un compromís.
En fi, que li volíem preguntar al Josu si veritablement el Blas té un peu i mig fora del Sobrense, perquè podria haver adquirit un compromís amb el club de futbol Vilanova. En qualsevol cas,
Doncs probablement sí que l'hauríem de preguntar al jugador, a veure com estan les coses, i si acabarà marxant o no al Vilanova.
Sí, clar. Després de la posta de l'entrenador...
És allò que primer no dius res, però després vas dient, i evidentment ell té raó quan diu que Vilanova evidentment s'hauria d'haver adreçat primer al club, al Sobrense en aquest cas.
Sí, clar, això ja
que són... no es pot anar d'aquest pal.
Això ja són formes.
I després hi ha una altra situació, que és que si el Sobrense no li vol donar la baixa, no li donarà. Són qüestions diferents, aquestes.
Sí, sí.
Sí, però bé, sí. Més enllà d'això, que no sabem com acabarà, que acabi com... Vaja, que sigui el millor pel jugador i el millor pel Sobrense, i no sé si la seva marxa pot ser el millor per ell o el millor pel Sobrense, no ho sabem. En qualsevol cas, el que sí sabem és el que li queda al Sobrense per acabar la primera volta. I ara té el partit de diumenge que ve al camp de l'AS Vilanova. Després vindrà aquí el Sant Sadurní Atlètic, una mica millorat.
Sí, sí,
no serà el Sant Sadurní Atlètic del primer tram del campionat.
Una mica bastant.
Després quedarà Capellades i Riudevitlles. Això per acabar la primera volta. Però aquí hi hem de ficar també el desplaçament a Montserrat i Igualada el dia 6 de desembre.
Sí.
Partit pendent que té encara el Sobrense.
Sí, pel mig té que venir aquí el penúltima jornada la Noia, no?
Sí,
la Noia. I després va al camp del Riudevitlles,
que és on tanca la primera volta.
L'últim partit de la primera volta.
Aquest és una miqueta... el mal del que ha de morir el Sobrense.
Sí, un Sobrense que esperem que se recuperi, perquè jo penso que té equip per estar a dalt. Jo vaig dir que a mi m'agradaria que aquest equip donés la talla a dalt, perquè té equip per fer-lo, i veurem a veure si se recupera i veiem un Sobrense que tenim que veure, amb Blas, sense Blau, quin sigui.
Sí, però qui sigui.
Però que sumi i que guanyi.
Bloc poliesportiu. I el bloc poliesportiu d'aquest vespre no ens deixa bones notícies, precisament. La derrota del Club Bàsquet Sitges, la primera de la temporada. No passa res, no passa absolutament res. Però Fermín Sánchez ja ens deia, hores abans del partit, que li feia una miqueta de por viatjar a la pista de la Palma amb baixes significatives. Per exemple, no van poder viatjar els lesionats Víctor, Cristian, Edu i Marc Sabater. Aquestes dues últimes, sobretot, molt importants, les d'Edu Piñero i Marc Sabater. Malgrat tot, malgrat les baixes, malgrat aquest panorama, l'equip encara va donar la cara, va marxar amb el descans amb un 52-49, per tant amb 3 punts de desavantatge, un marge suficient per capgirar el partit, però bé, al final, tot i els 19 punts de Xavi Sabater, la Palma va acabar guanyant aquest partit, en repeteixo, per 9 punts de diferència, 75-66. Un altre cor hagués estat què hagués passat si el Sitges no hagués tingut les baixes, en repeteixo, d'homes que hores d'ara són bastant fonamentals en aquesta plantilla, com són Edu Piñero i Marc Sabater, o el mateix Cristian o el Víctor Massip. En qualsevol cas, és la primera derrota, com dèiem, de la temporada. No passa absolutament res. El Sitges, que manté la primera posició, 10 victòries, una derrota, tot i que ara està empatat amb el Club Bàsquet Morell, i en tercera posició la Palma, amb 9 victòries i 2 derrotes. En principi, sembla que aquests 3 equips seran els que es jugaran les dues places que donen dret a l'ascens de categoria. Més bàsquet en la tercera catalana femenina. Les noies del Club Bàsquet Sitges van guanyar, vaja, van apallissar el Club Bàsquet Roquetes, 76-40. Són segones a la classificació, amb 8 victòries, una derrota. Proper partit el jugaran a la pista de l'Esquitx, un equip que no ha guanyat encara cap partit. I en hoquei patins, la jornada, Toni, ens deixa la derrota del Club Patí Sitges 6-4 a Vilafranca. L'equip de Bruno Fañanes, que es deixa el liderat també a Vilafranca. Una pista complicada, ho sabíem, érem conscients, després d'haver guanyat aquí a l'Amposta. Vilafranca era plaça complicada, com es diu.
Sí, sí, ja ho sabíem i ho dèiem, no?, que no seria fàcil i que seria un partit, tota una prova de foc pel Patí Sitges. Doncs no va poder ser, el Sitges va donar la cara, va perdre 6-4. Penso que és un marcador, doncs, que diu moltes coses. Ja no és el 6-0 que va rebre Vilanova, i doncs, home, que pot perdre punts a pista contrària, és una lliga molt igualada i pot passar moltes coses.
El Vilafranca, que s'ha col·locat líder amb 21 punts. Ha tingut aquestes dues últimes victòries, la de Casal Espluga i ara amb el Sitges, el col·loquen allà dalt.
Sí, clar. Clar, i és un equip que aspira a tot, serà complicat per Sitges, perquè, clar, el Vilafranca està allà, però bé, el Sitges té que seguir la seva línia.
Està segon, amb 19 punts, total, clar, no és la mort de ningú, això,
eh? Té un partit menys.
Té un partit menys, encara, recordem-ho, sí, sí, nosaltres anem insistint cada setmana, eh?
Clar, aquest partit que, escolta, que ara seria de guanyar 22 punts.
Fixa't, el Sitges 19 punts, l'Amposta 19 punts, el Montbui 19 punts, el Lleida del Picat 19 punts i l'Andorra 19 punts.
Sí, és que és
ja,
molt...
Ja un, és una passada, això.
És superigualat, sí. És superigualat i aquí poden passar moltes coses cada setmana.
Abans, el petit parèntesi del Pont, rebrà el Piera. Piera, que és hores d'ara el cué de la classificació amb només un puntet.
Home, això va bé. Va bé pels Sitges, retrobar-se amb la victòria, que no sigui un partit molt exigent i fer el suficient per guanyar aquest partit i bé, ja afrontar el Pont i després ja la recta final de la primera volta.
Acabem. Fins aquí, per tant, el repàs d'aquesta darrera jornada esportiva. Toni, moltíssimes gràcies. Els emplacem dimecres a partir de les 4 de la tarda a la tertúlia Pilotes Fora. Farem una miqueta de referència, vaja, una miqueta no. Dedicarem la tertúlia a parlar de la Unió Esportiva Sitges, bàsicament perquè a hores d'ara s'està celebrant l'Assemblea General Ordinària de Socis del Club de la Unió Esportiva Sitges i ens acompanyarà un dels seus vicepresidents, en Josep Serra. Per tant, si ens volen acompanyar, com els diem, dimecres a partir de les 4 a la tertúlia Pilotes Fora. Gràcies, per tant, una setmana més per la seva confiança, que acabin de passar un molt bon dilluns. Adéu-siau.